Al matí, treballem per arribar a tu.
Matí, amb Raquel García.
Cada dia des de les 11 a 2 quarts de 2.
Ara que ens trobem a dues setmanes de les festes nadalenques, tan petits com grans, estem ja pensant en quins regals incloure a la carta del Pare Noel o dels Reis Mags. I probablement en aquesta llista els nens inclouran jocs de taula, cuinetes, bicicletes o pilotes, però també és cert que cada cop demanen més tecnologia. Joguines que es connecten a internet, smartphones, consoles, videojocs... I amb aquest canvi de prioritats i de tendències és molt important tenir una bona educació digital per protegir els més petits de casa i per tenir clar també quins són doncs, els perills que poden tenir aquests aparells a la nostra vida i a la nostra privacitat. Afortunadament, nosaltres al matí comptem amb el Gerard Vilanova, que és expert en educació i noves tecnologies i creador del projecte TIC Activa. Bon dia, Gerard.
Bon dia, Raquel.
Ja et trobàvem a faltar, que tenim molts dubtes, que ja s'acosta el Nadal.
Doncs som-hi, que no ens enganxi mal preparats.
Primer de tot, explica'ns, a veure, suposo doncs, que és important no? que tinguem clar segons quins conceptes a l'hora doncs, de fer la carta dels Reis.
Clar, el primer concepte que cal tenir en compte és la necessitat. Les joguines són necessàries. Volem que els nostres fills dediquin una part del seu temps al joc. Aleshores, el que ens hem de plantejar és si el joc electrònic, si les joguines connectades, que són un tipus de joguines, per exemple, que han aparegut en el mercat infantil els últims anys, són el que necessiten els nostres fills. Està clar que d'entrada, l'edat és un factor determinant.
Importantíssim, no?
Al meu entendre, sóc del parer que això de l'electrònic ha d'anar incorporant-se a la vida de l'infant, però no des del minut 1, sinó més endavant. De fet, hi ha força estudis, especialistes, que recomanen no introduir cap tipus de joc o aparell electrònic en la vida dels infants abans dels 5 anys.
Doncs aquí hi ha molts, no ho fem bé, no?
A veure, no és qüestió de fer-ho bé o fer-ho malament. La qüestió, com deia abans, és que aquell fet respongui a una necessitat, i sobretot una necessitat de l'infant, perquè de vegades el que fem els adults és utilitzar la tecnologia per resoldre necessitats adultes.
Per allò de quan necessitem no? doncs acabar doncs, amb algunes tasques, no? doncs deixem l'smartphone o deixem les tablets als nostres fills per nosaltres doncs, tenir aquell temps i a vegades no és el més adient. Llavors hauríem de tenir en compte, primer de tot, el que dius, l'edat. També, doncs ara hi ha moltes joguines, no? Joguines intel·ligents que fomenten doncs, la interactivitat i que necessiten connexió a internet. Aquestes joguines també poden posar en risc la seguretat i la privacitat dels nens i dels pares?
I tant. Com deies, l'edat és el primer element a considerar. I el segon és un element també principal que segurament m'heu sentit anomenar altres vegades i que em seguireu sentint anomenar més vegades, que és el valor afegit. Sempre quan un parla de tecnologia cal preguntar-se si aquell aparell tecnològic aporta algun valor afegit. És a dir, podem fer amb aquella tecnologia una cosa que no podríem fer amb un altre tipus de tecnologia, per exemple, no connectada? Si la resposta és que sí, és que realment allò pot aportar un enriquiment al joc. Doncs llavors, repeteixo, conciliant això amb l'edat i la supervisió familiar, pot ser una joguina indicada. Però també pot ser que no ho sigui. De fet, el que ens hauríem de plantejar també és què aporta una càmera fotogràfica o un reconeixement de veu a una joguina en mans de nens de 5 anys, 6 o 7. És realment un guany que una joguina doni una resposta en base a la veu, a la gravació o al reconeixement que hagi pogut fer l'aparell de la nostra veu?
Clar, això és important perquè, clar, potser doncs, després es queden amb dades nostres, no?
Evidentment. Moltes d'aquestes joguines estem parlant bàsicament de drons, estem parlant de nines, estem parlant de robots que es comanden a distància. Val? Llavors, hi ha una comunicació entre aquest aparell i l'aparell de comandament. Moltes vegades aquesta connexió s'estableix no només amb l'aparell que el comanda, sinó també amb una xarxa wifi. Llavors, estem en la mateixa situació que estaríem amb qualsevol altre aparell, com el mòbil, per exemple, o la tauleta, però amb una diferència, que és que moltes vegades aquests aparells no tenen, ara estic parlant només dels que estan connectats a la xarxa wifi, no tenen cap tipus de mesura de seguretat. Per exemple, es connecten sense contrasenya. Què vol dir això? Doncs que qualsevol veí, per exemple, podria comandar un petit robot que tinguéssim nosaltres a casa, doncs des de casa seva, simplement accedint a la connexió wifi d'aquell aparell.
Clar, llavors, què recomanaries en aquest sentit? Què és el que hem de tenir en compte?
Jo, sincerament, no he vist encara el valor afegit a aquestes joguines, almenys en nens d'aquestes edats, quan un nen pot jugar amb una nina o una nena pot jugar amb un robot. Llavors, jo com que no l'hi veig, deixaria el joc electrònic per una fase posterior. Per exemple, els videojocs, que no estan indicats en aquestes edats, doncs potser sí que en la preadolescència o l'adolescència poden començar a tenir cabuda.
A quina edat, més o menys? A partir de 8 anys, 9, més, 10...
És que més que l'edat, sempre dic el mateix, però és...
La maduresa del nen, no? Sempre ens dius.
I de la família, perquè es tracta d'una acció que s'ha de fer conjuntament. És a dir, hi ha d'haver no només una supervisió dels adults, sinó també una exploració. Abans d'adquirir una joguina connectada o abans d'adquirir un videojoc, doncs l'adult el que ha de fer és informar-se sobre quins són els continguts que porta aquell videojoc. Ho tenim ben fàcil, eh? A YouTube hi ha autèntics especialistes, els anomenats youtubers, especialitzats en videojocs, que justament el que ens ofereixen allà és una exposició de les seves proeses, de les seves tàctiques, dels seus progressos en aquests videojocs. De manera que serà ben fàcil que nosaltres ens informem per aquesta via, també.
Llavors, suposo que seran molts els nens que demanaran aquests videojocs, aquestes consoles, en aquestes etapes que dius que ja és més aconsellable, què és el que ens hauríem de fixar? En el tipus de joc, en el tipus de consola... Quines són les premisses en aquest àmbit?
Clar, si hem arribat a la conclusió que el nostre fill o filla està ja en edat de consumir aquest tipus de jocs, doncs el primer que hauríem de fer, al meu entendre, és preparar l'escenari. És a dir, crear un horari, és a dir, no s'hi val un accés indiscriminat en qualsevol moment, fins i tot crear un calendari, potser serà diferent, afrontar el joc durant vacances que durant l'època escolar, per exemple. Un mapa de la casa. És molt important també al principi no portar el videojoc a un espai privat, igual que l'ordinador o igual que el mòbil. Val? Repeteixo que això són recomanacions. Al final cadascú fa el que vol, però jo el que recomano... Ho dic perquè de vegades hi ha gent que se sorprèn i diu, home, un mòbil, justament la seva característica és que es pot moure. Dic, d'acord, però potser dintre de casa no cal moure el mòbil. Potser el mòbil està més pensat per fora de casa. Doncs quan juguem amb una videoconsola o juguem amb qualsevol joc online a través del mòbil o de la tauleta, jo crec que també és molt important que aquest aparell no es desplaci per tota la casa i que sempre ocupi un espai, diguem-ne, social. És a dir, on els pares puguin anar supervisant el temps, el contingut, i tot allò que calgui en relació a l'infant en el seu moment de joc.
Clar, sempre, doncs, quan parlem d'aquesta tecnologia, no?, dels mòbils, dels videojocs, sembla que sempre traiem els aspectes negatius, no? Què tenen de positiu?
Home, doncs tenen moltes coses. De fet, quan parlem de tecnologia, i concretament quan parlem de joc tecnològic, afloren aquí doncs, uns prejudicis. Per exemple, tot el que és el joc potser relacionat amb... o l'entreteniment relacionat amb el món de la cultura, de l'art, doncs això està ben vist, perquè connecta amb unes activitats de prestigi social. En canvi, quan el que fem és parlar de videojocs associats moltes vegades a violència, a punts, a vides extres i tot això, això ho associem més aviat amb un entreteniment més de segona categoria, no? És un entreteniment pur, que en principi no aporta res més. Jo crec que no és així. Clar que aporta coses al videojoc. Aporta, per exemple, habilitat. Un dels pressupòsits del joc és entrenar l'habilitat, la rapidesa, la destresa, la resposta als diferents estímuls. Per tant, podem pensar que hi ha un element d'habilitat a superar. Posem-lo en relació a l'esforç. Doncs, evidentment, com més ens entrenem, més anirem progressant en aquell joc. Aprendrem també a respectar unes regles. Tots els jocs tenen unes regles que cal seguir, i si no les seguim, segurament perdrem la partida. O directament, el joc no serà possible. Llavors, hi ha un aprenentatge també d'aquest concepte de norma i de límit. En relació amb tot això, per tant, sempre que es respectin els pressupòsits que he dit al principi, no? que hi ha d'haver un temps dedicat a l'oci i que aquest temps ha d'estar controlat, hi ha d'haver un espai, hi ha d'haver una supervisió, doncs hem d'entendre que si es compleixen aquests requisits, doncs el joc també afavorirà, per exemple, la concentració, focalitzar l'atenció en una sola cosa. Realment això ho aconsegueix molt més efectivament que els estudis o que un llibre, no? que tendim a buscar estímuls fora, no? Perquè potser la resposta a l'electrònic està, diríem que, més desenvolupada, no? Que ja l'hem integrat i que per tant ens costa menys. Però efectivament un joc electrònic ens pot ajudar també a concentrar-nos millor. I així podria fer una llarga llista de virtuts, val? No la seguiré. En qualsevol cas, el que vull dir és que no tot és negatiu en els videojocs, que la supervisió adulta és el més important i que sempre, sempre, sempre hi haurà al darrere de les nostres afirmacions, si no les vigilem, hi ha aquesta mena de demonització de la tecnologia. Tendim a carregar tinta sobre la tecnologia quan en realitat som les persones qui les utilitzem, per tant, som nosaltres també els responsables d'utilitzar-la bé o d'utilitzar-la malament.
Mm-hmm. Amb aquestes premisses que ens has donat per doncs, a utilitzar-la bé i per doncs, aconseguir aquests beneficis, també hauríem de tenir clar quins són doncs, els objectius de cada videojoc, no? Hi hauran alguns més educatius que altres o més violents que altres, que potser també en aquest sentit hauríem de tenir en compte l'edat del nostre fill, no? També?
Tots els jocs tenen una indicació d'edat i, com deia abans, sempre es pot fer una prospecció prèvia. El que s'hauria d'evitar és l'accés lliure. És a dir, un nen o una nena en solitari davant de la pantalla fent les seves eleccions a segons quina edat no és positiu. Hem de ser els adults els que hem d'ajudar a prendre aquestes decisions. Si ho fem quan es produeixen aquestes primeres passes, aquestes primeres aproximacions, hem de pensar que després el jove o la jove acabarà autogestionant quan arribi l'edat de l'autogestió. Però mentrestant, mentre els nostres fills siguin petits, nosaltres hem de fer aquest filtre i hem de fer també aquest acompanyament.
I quan arriba aquesta edat de l'autogestió?
No et diré una xifra en concret, però el que et diré és que segur que arriba. Perquè la vida és això, no només en matèria de joc o d'oci o d'accés a la tecnologia o al coneixement. És que l'autogestió arriba, ens agradi als pares i mares o no ens agradi. Els nostres fills, com nosaltres, un dia es desprendran de la nostra influència, no potser d'una manera total, però sí que és veritat que com més temps passa, l'adult té menys incidència en els fills, fins que el fill és adult. Llavors no hi ha res a fer. Hem de confiar en el que hem fet, en el que hàgim fet tot l'entorn educatiu del menor durant els primers anys de la seva vida. Però el que és segur és que l'autogestió, no només en l'oci, no només en la tecnologia, la gestió a la vida, autogestió a la vida, acaba arribant.
També suposo que les cartes dels Reis aniran plenes de mòbils, no? Els primers mòbils, ja hem parlat alguna vegada, però també aprofitant que hi haurà molts pares que dubten amb quin mòbil han de comprar als seus fills, què és el que proposes?
A veure, quan els fills en aquestes edats, estem parlant potser dels 10 anys, 12, comencen a, potser una miqueta abans, algú comencen a demanar el telèfon mòbil, hem de pensar que segurament ens estan demanant justament una eina d'oci. Principalment, també una eina comunicativa, però potser el menor el que no busca és una comunicació eficaç, sinó el que busca és una comunicació divertida. És a dir, comunicar-se amb el seu entorn segons els codis comunicatius que es fan servir en aquest àmbit. Val? Per tant, clar, els adults, en combinació amb el Pare Noel, amb el tió i amb els Reis Mags, hem de fer aquest estudi previ de si realment és una eina necessària en aquell moment i per a què serà utilitzada. Com sempre dic, fa només una estona ho he dit i em sap greu reiterar-me, però el que cal és anticipar aquesta situació i crear un escenari. És a dir, va molt bé parlar abans de que arribi el primer mòbil a casa de com es gestionarà i crear, per exemple, una normativa conjunta pactada entre pares i fills, d'obligat compliment pels fills però també pels pares.
Què hauria d'incloure aquesta normativa? Quines serien, doncs, allò, les quatre premisses bàsiques?
Hi ha un concepte que s'anomena la dieta digital i que potser espanta una mica dit així, però que no és res més que fer una petita anàlisi de quines són les necessitats i un cop les hem detectat, aquestes ens les quedem, perquè si són necessàries, doncs aquelles activitats les hem d'acabar satisfent, no? Però després hi ha els excessos, les inèrcies, tot allò que fem sense tampoc reflexionar, ho fem d'una manera compulsiva, de vegades, com a simple passatemps, doncs aquesta anàlisi s'ha de compartir entre adults i fills. I aplicar aquest concepte de la dieta digital als seus usos i hàbits tecnològics. És a dir, utilitzar la tecnologia per allò que realment sigui necessària i deixar de banda allò innecessari. O almenys, si allò innecessari hi ha un moment que creiem que pot ser simplement agradable, doncs, com deia abans, hi ha d'haver maneres per encabir-la, l'activitat, dintre d'aquesta normativa. Per exemple, el joc. No és necessari, però si decidim que al cap de setmana una o dues hores, o les que siguin, es poden dedicar al joc electrònic, doncs han de quedar encabides en aquesta normativa en forma d'horari, calendari o mapa.
Clar, no hem de tenir només cura dels nostres fills, els adults també hem de tenir una bona educació digital, perquè doncs, després som els primers que ens comprem un Smart TV, no? Tota mena de tecnologia, els últims mòbils a casa nostra. Nosaltres també hauríem de predicar, no?, amb aquest exemple.
Clar, el consum responsable, com tota la vida en relació a l'educació dels menors, comencen els adults. Hem de ser uns consumidors responsables. I ara, per exemple, que hem passat un primer estadi a favor del consum, que va ser el Black Friday la setmana, o fa dues setmanes, no ho recordo exactament, doncs ja hem passat aquesta primera prova, no? Ja hem tingut moltes temptacions.
Moltíssimes, sí.
I ara diríem que es tornaran a repetir, no? I els menors, evidentment, reben aquests impactes, perquè ells també són consumidors de pantalles com la televisió, com els nostres mòbils, com les tauletes, ordinadors que puguin circular per casa. És a dir, espais on apareix constantment en aquesta època de l'any molta publicitat. Per tant, la posició que prenguin els adults en relació a les compres, a aquestes festes, serà la que probablement acabarem transmetent als nostres fills. Per tant, la responsabilitat comença i acaba en els adults.
I després, clar, també arriba aquell moment, no?, que anem tots a dinar a casa dels avis, dels pares, no?, i veus aquella imatge de tothom amb els mòbils. Què hauríem de fer, també? Hauríem de limitar, no?, m'imagino. Hauríem d'arribar a un pacte, a un contracte entre tots els familiars, grans i petits?
Sí, jo conec una colla de nens que queden sovint per anar en bicicleta, per anar a jugar a pilota, i ells mateixos, jo vull pensar que ells mateixos, potser algun adult els ha intervingut i els ha induït, no ho sé, no he sigut jo. En qualsevol cas, queden i deixen els mòbils tots en un mateix lloc i se'n van a jugar. És a dir, són nens que, d'alguna manera, han desenvolupat aquesta capacitat que deia jo de pautar, de normativitzar, tot i que de vegades no tot és normativitzable, és a dir, no tot es pot recollir en una normativa. Per què? Perquè la normativa ens servirà per casa, però quan sortim de casa és més difícil de controlar el que fem. Doncs, per exemple, aquest grup d'infants a mi em té el cor robat, perquè realment diuen ara és un temps de connexió. De connexió amb l'entorn immediat, amb els amics i amigues, no? I ells mateixos són capaços d'aparcar la tecnologia, els mateixos nens que en un altre moment s'aïllaran o buscaran satisfer les seves necessitats a través de la tecnologia.
Escolta, els buscarem i que vinguin un dia, no?, aquí, a la secció, i que ens expliquin aquesta iniciativa, si volen.
Seria divertit parlar
amb ells. Seria molt interessant. També no ens oblidem dels avis, no? Com se'ls pot, doncs, preparar per introduir-los també a les noves tecnologies, perquè potser doncs, és un grup que és difícil, no?, perquè no se sentin exclosos.
Al respecte dels avis, a mi m'agradaria dir dues coses. Una, és un dels col·lectius més perjudicat pel mal ús de la tecnologia que fan els infants i els adults. Per què? Doncs perquè en aquesta mateixa situació que tu exposaves, diumenge dinar a casa dels avis, no hi ha res pitjor que per un avi o per una àvia que veure els seus nets que no es volen comunicar amb ells. Hi ha poques ocasions al llarg de la setmana, doncs si quan arriba el diumenge o el dia de la setmana que sigui hi ha aquesta ocasió, si els infants deixen de banda els avis en favor de la tecnologia, perden el protagonisme que segurament es mereixen. I el segon tema del qual vull parlar en relació amb els avis és la bretxa o escletxa digital. És el col·lectiu, segurament, molt més que els infants, més perjudicat per l'absència d'educació digital i educació en mitjans de comunicació en la societat.
Doncs amb aquests consells, com sempre, tan interessants, posem punt i final a aquesta secció. Gerard Vilanova, moltíssimes gràcies i ens veiem ja al mes de gener.
Doncs aquí serem.
Bones festes.
Igualment, gràcies.
Al matí, amb Raquel García.